Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a L'Amunt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Avui us portem un programa farcit de continguts, igual que farcida està la cartellera de la nostra ciutat aquesta setmana. Un programa que està fet gràcies a Laura Lozano a la producció, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Marcel Castell, Pol Juera, Xavi Quero, Eli Quero, la veu del programa Francesc Ascens, els nostres tècnics Toni González i Roger Benet i qui us parla, Bernat Pareja. Comencem repassant els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló.
Vinga, va, alcem el taló. Primer de tot, parlarem amb la Júlia Stals, qui ens portarà, com cada setmana, a la cartellera teatral. Falta poc per acabar la temporada i hi ha una pila d'obres de teatre que s'estan estrenant en aquests moments. Avui el programa ja veureu que va d'entrevistes, i és que l'actualitat sabadellenca no s'atura i tenim una pila d'obres a anunciar. Avui en tindrem 3. Rècord del programa. En els 200 i pico programes que portem, mai havíem fet 3 entrevistes. La primera és a Alexandra la Pirata, l'estrena de la temporada de la Joventut de la Faràndula i última obra que representarà l'entitat fins la temporada vinent. Aquest musical parla sobre la importància de la memòria i de què seríem sense aquesta. Parlarem amb un dels seus directors, Queco Pujol, i dos dels actors, David Medina i Joan Monistrol. Després, coneixerem la proposta d'Alter Ego Teatre anomenada Fum Fum Fum. Sabem que és un cabaret satíric polític, però tampoc sabem gaire més. Ho intentarem descobrir. En parlarem amb l'autor, Alexis Vietti, l'actor, Chajo Gurina, i Enric López, el director. Per últim, la gent de la bàscula ens presentarà Testimoni de Càrrec, l'obra d'Agatha Christie que estrenen aquest cap de setmana. Ens acompanyen Laia Ruiz, Carles Tricuera i Francesc Rocamora. Finalment entrarà a l'estudi de l'Elvira. Avui ens parla de 3 obres, Mal de Corazón, Malparida i 12 Points. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Júlia, bon vespre, com estàs?
Bon vespre, molt bé, contenta per aquesta cartellera teatral que ens espera.
Sí, no? Déu-n'hi-do, està cabull, això.
I tant, acabem la temporada, però l'acabem ben forts.
I tant que sí. Què ens pots explicar?
Que el Teatre Sant Vicenç segueix en cartell el Gran Showman divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé, què més tenim?
A l'Alternativa interpretaran El Petit Príncep aquest diumenge a les 12 del migdia.
Recuperen un clàssic, molt bé. Seguim.
La companyia Teatralitzats presenta Entre Actes dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
D'acord, què més?
A la bàscula representaran Testimoni de Càrrec d'Agatha Christie dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I això fins al 4 de juny.
Perfecte, com ja hem dit, els tindrem d'aquí una estona aquí.
A l'Espai Àgora tenen en cartell Fum, Fum, Fum aquest dissabte a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit. I aquest diumenge també a 7:45 del vespre. I això fins al 26 de maig.
Molt bé, també els tindrem per aquí.
I tant. I doncs això és tot
això
per
és tot?
Aquesta setmana.
Fantàstic. Com si fos poc. Jo volem anar més, però ja tenim suficient. Molt bé,
sí, sí.
Doncs quina és l'obra fake de la setmana passada?
La setmana passada dèiem que l'obra dèiem que hi havia una obra que és La companyia justa la fusta presentava Arbres acabats i era ben fake, no era de veritat.
Doncs si la veu encertar, felicitats. Si no, sabeu que en teniu una altra entre aquestes que acaba de dir la Júlia ara fa una
estona. I si no, teatraires, ja teniu idees per propostes a fer per l'any que ve.
Exacte. Molt bé. I un recordatori, com sempre?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Ens veiem la setmana vinent.
Bona setmana.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
La La joventut de la faràndula ha vingut a l'estudi per presentar Alexandra la Pirata. Aquesta és la història d'un bruixot anomenat Smough, creador d'una poció que causa la pèrdua de memòria permanent als humans i que viatja pel món per escampar-la. D'altra banda, una capitana pirata anomenada Alexandra McBrain, un alter ego d'en Robin Hood, fuig dels tentacles d'un governador corrupte que la vol fer desaparèixer. Les circumstàncies faran que la capitana Alexandra McBrain i una companyia científica es vegin obligats a crear una aliança amb l'objectiu de recuperar, abans no sigui massa tard, el do més preuat dels éssers humans, la memòria. Tenim amb nosaltres un dels directors de l'espectacle, Queco Pujol, bon vespre.
Bon vespre.
A David Medina, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I a Joan Monistrol, bon vespre.
Hola, què tal?
L'obra que presenta aquesta temporada la joventut de la faràndula és Alexandra la Pirata, és l'obra original escrita per aquesta temporada 2022-2023. Com van els nervis, primer de tot?
Ai, bueno, estan una miqueta a flor de pell, perquè ara ja sí que estem allò a les portes d'entrar al teatre.
Que bien habla, eh?
Oh, home, no esteu nerviosos vosaltres?
Jo són ganes. Ganes.
Jo els he perdut, els nervis els he perdut. Però sigue.
No, clar, bueno, potser sí, és més neguit, no? De trepitjar el teatre, veure l'escenografia, veure'ns tots allí perifollaus, no?
Sí.
Això es pot dir a aquesta hora?
Sí, es pot dir tot, això, ja.
Molt bé.
Però suposo que són nervis diferents els que vivim nosaltres, que les expectatives, no? I tot el que has projectat com a director i com a creador un cop s'entri al teatre. Vull dir que segurament els nervis estan pintats de maneres diferents, però que és normal.
Sí, sí, precisament això et volia preguntar, Queco, que tu ets un dels directors juntament amb la Jessica Martín.
Sí.
Ets també l'autor del text i l'autor de la música. No sé si estàs més nerviós que en altres obres de teatre pel fet de ser una obra on realment hi estàs molt, molt implicat.
La veritat és que no. La veritat és que quan tens aquesta companyia, aquesta gent que s'entrega a fons amb aquesta passió, jo nervis no en tinc. Jo el que vull és que, bueno, que s'ho passin bé, perquè si s'ho passen bé a l'escenari, doncs la gent s'ho passarà bé també, no? I fer ajudar a comprendre la història, que al final és el que es tracta és d'això, no? Que la història arribi, l'única manera que arribi és que els actors doncs, la defensin com cal i que se la creguin ells mateixos, no?
Què vol explicar aquesta història?
Jo crec que parla de la gran desmemòria. A veure, està orientada al públic infantil, però és cert que darrere d'això, doncs, bueno, hi ha, per una part, parla del tema de l'Alzheimer, però clar, no podem fer tampoc aquí spoiler d'aquesta part. Però
el que es pugui explicar.
El que es pugui explicar, però sí, de fet, comença una mica amb aquesta idea o amb aquest fer visible això. I, de fet, quan parla de la gran desmemòria, doncs parla també d'això, com una gran pandèmia que vivim de gran desmemòria, no només en el sentit d'aquesta malaltia, sinó també que, en general, com si haguéssim perdut una mica l'essència nostra, cadascú, i que hem perdut com la memòria de qui érem quan érem petits, no? Aquesta capacitat que teníem de somiar, aquesta capacitat que teníem de crear, de ser flexibles i d'adaptar-nos al món d'una manera natural, i que conforme ens hem fet adults, doncs s'ha anat adulterant i hem perdut una mica aquesta memòria. I és tornar a recordar doncs això, que hem de recuperar la memòria no només dels fets o del contingut, sinó de qui érem essencialment, més enllà del que fem i del que pensem i del que creiem. I crec que avui en dia estem vivint un moment de confusió a tots nivells bastant gran i crec que si li hagués de dir d'alguna manera això, li diria això, una gran desmemòria. Hem perdut la identitat de qui som i qui volem ser.
Assenteixes, David?
Sí, no us ho he explicat molt bé, això, eh?
Claro, tu pensaves que estàs haciendo otra obra, però...
Ah, que el tema de l'obra era aquest, vale.
A mi m'ha agradat molt tant la descripció que ha fet el Bernat al principi com ara
sí.
Sentir-ho per boca del Queco, era com un... Ostres, ajuda també a nivell com a actor de tot aquest treball de sala d'assaig que estàs fent, no? I totes les frustracions amb les que et vas trobant de dir jo vull fer això i m'està sortint això altre, o tot aquest treball intens amb tu mateix i amb la interpretació, llavors va bé parar un moment, seure, parlar-ne, agafar distància i recordar l'objectiu de l'obra. Sí. I això m'ha reconfortat bastant.
Penso, sense haver-la vist, tinc moltes ganes de veure-la i ja tinc les entrades.
Molt bé, així
m'agrada.
Ho sento.
No, penso que, llegint una mica la descripció i escoltant-te, ho veig una mica com una obra infantil del segle XXI, perquè hi ha obres que són El príncep i la princesa, Aladdin mateix, que es va fer fa poc, una història d'amor, que es lluita per la història d'amor, hi ha un dolent, i aquesta va una mica més enllà. I penso que això és un gran valor afegit, no?
Mira, jo et diré una cosa, perquè jo amb això sóc una mica radical, em sap molt de greu, però no puc entendre com encara s'estan fent títols d'obres de fa 100 anys. Què passa? Que la gent no sap escriure? Jo crec que sí, no? Hi ha molta gent que ha d'escriure obres noves, o sigui, jo crec que una de les coses que més m'agrada és que em sembla, no ho sé, vosaltres m'ho direu, que és la primera obra inèdita que es fa de musical a la faràndula, i per mi això és un gol com una casa, perquè penso que això ha de ser com l'inici del camí de que la gent comenci a escriure obres inèdites adaptades a l'actualitat, adaptades als temps que estem vivint precisament ara amb aquesta confusió. Es necessita molta cultura, i cultura bona i ben feta i ben parida, no? Llavors jo el que demano és, sisplau, els que consumeixen cultura, que no agafin els títols de sempre, no? Que Blancanieves i Pinocho, tot això està molt maco i molt bé, però escolta, escrivim coses noves, i la gent que consumeixi coses que no siguin conegudes, no? Obre el teu cervell, no? Tracta de buscar un grup de música que no sigui el de sempre que t'estan dient cada dia a la tele o a la ràdio o al diari, no? Obre't una mica, no? Llavors, va una mica per aquí, no? Perquè sempre et diuen, no, si no haces un título conocido te vas a hundir. Bueno, pues, què vols que et digui? Pues s'ha de provar. Hem de fer coses noves i hem de trobar tota aquesta gent que és capaç de crear coses noves inèdites. I aquest és una mica el com es diu això? El reto, el repte!
Vosaltres, David i Joan, que sou uns habituals de l'escenari de la faràndula...
Bueno, els Joan més que jo,
no
eh?
No sé si és bo o dolent, això.
Que sou molt nou.
Què li trobeu a aquesta obra una mica de valor afegit en aquest sentit del que comentava ara el Queco? No sé si vosaltres hi ho heu trobat, si
sens
hi heu pensat.
Valor aquesta... afegit que és que surten ells.
Sí. No, crec que això és un prejudici més que un... No. Precisament això, que els herois no són herois romàntics en aquest sentit, no? I que no hi ha aquella història d'amor ensucrada, i que les aventures també les poden portar a altres rols, no? L'Alexandra McBrain és un rol que costa de trobar en les històries, i la companyia científica i què representem cadascú, no? Tot això són rols que costen de trobar, i és fantàstic que confiïn en tu perquè el puguis portar a l'escenari, i això ens omple molt també.
Sí, correcte. Bueno, jo crec que el Queco aquí ha fet una feina molt, molt, molt interessant i molt, molt important, perquè és això, no? Hem portat a l'actualitat... M'està subornant aquí, ningú ho està veient, però...
No. Acaba de posar un bitllet.
Un bitllet. No, però vull dir, per què no? Podem tractar temes actuals importants amb els nens? Perquè ja hem fet un petit spoiler, no? Hi ha el tema de l'Alzheimer i de més, i penso, escolta, clar que sí, parlem-ne amb l'actualitat, i que no passa absolutament res. No sempre ha de ser el príncep que va salvar la princesa.
És que els nens són petits però no tontos.
Exactament.
I a vegades es peca d'això, de tractar-los com a que en saben menys del que en saben. Exacte. I són molt vius.
I a vegades ens fa por tractar temes, no, com pot ser aquest de la pèrdua de la memòria o la pèrdua d'algun familiar. Penso, escolta, per què no? Parlem-ne. I jo crec que aquí, òbviament, hi ha també una història de pirates, però que simplement ens serveix una miqueta com a excusa per tractar Clar. Temes molt més importants.
Tu, Queco, has estat també el creador de la música. No sé si has volgut fer algun tipus de tema conceptual al voltant de l'obra, o com ha sigut el procés de creació de la música.
No, la veritat és que, en general, del que és... faig normalment, jo crec que em moc amb diferents estils musicals, perquè m'agraden tots, i llavors doncs no hi ha una línia de composició o un estil... Em sembla que no es pot dir que hi hagi un estil definit.
No,
perquè hi ha, doncs això, des d'algo latin fins un tema més orquestral, fins...
Una balada,
més de musical, més... Després temes més pop. Jo crec que s'acostaria, amb molta humilitat ho dic, però s'acostaria una mica al tipus de musical West End, no? de que pots trobar-te tot tipus de cançons i tots estils musicals perquè li va bé aquella escena, o fins i tot per convertir-se en algú còmic o un gag dintre de l'estil musical o de l'escena com es viu, no?
Que ens has dit que nosaltres érem habituals, però ell també és molt habitual a l'entitat fent produccions musicals. També amb la Blancaneus i amb
Ratatouille
i amb altres entitats d'aquí a la ciutat, el Teatre Sant Vicenç també.
Sí, el Willy Wonka, bueno, com es diu això?
El Charlie. La capacitat de treball i producció musical que té, clar, arriba a un punt que dius...
Clar, aquesta obra el que té és que el text també l'he volgut fer, i així és tot. Pues bueno, que tingués aquesta coherència també, no? Text i música també, no?
Parlant de la música, precisament, tenim l'oportunitat d'escoltar en exclusiva una de les cançons. Per tant, escoltem-ne un tros. Ja la nana,
història és un regal inoblidable.
Ens hem trobat aquí i això no és cap casualitat.
Vine amb mi i el nostre viatge serà una aventura per conèixer el món sencer.
Això té molt, molt, molt bona pinta. Hi ha hagut ballaruques a l'estudi mentre sonava, sobretot, l'inici de la cançó.
Aquí hem d'afegir, perdona que et talli, però hem d'afegir la feinada que ha fet la Montse Argemí de Bots amb un cos de ball que tenim que, bueno, que impressionant, entregadíssims.
Sí, jo crec que el primer dia que vam veure una coreografia ens vam quedar tots com un...
Ui.
Hola?
Sí, sí, els actors, diguéssim, que no estaven amb la rutina aquesta de la coreo, de cop arriba el cuerpo de baile i de cop dic...
Home, és que aquest seria una obra de la faràndula. Aquest seria una obra de la faràndula sense 100 persones ballant a darrere.
No, 100 no n'hi ha, n'hi ha una mica més.
20-30, sí, 20-30, sí.
I de totes les edats, el cos de ball, que jo crec que això també és molt, molt, molt guai.
I a més, els perfils, concretament, d'aquesta obra, venen d'un càsting, és a dir, que tant la Jessica com el Keiko van dir agafarem la gent que vingui al càsting, que aposti per voler-se presentar i amb tot el que això comporta, no? Exposar-se a un càsting no és fàcil. I van dir, doncs, donem oportunitat a tota aquesta gent i estan ballant sobre l'escenari gent que la teníem bastant amagada dins l'entitat i és fantàstic que puguin.
I que ens han deixat bocabadats, ens han deixat flipant.
I tots a la faràndula, més.
Per això,
que això també s'ha de dir.
És un valor afegit.
Tots són de la casa, que també això ens ho van demanar i
a nivell social és un plus, clar.
Sí. Aquesta peça que estàvem escoltant sembla la introducció de l'obra, però no sé si ens pots explicar alguna cosa més sobre aquesta.
Realment és la darrera cançó, eh?
Fantàstic. Molt bé, Bernat, punt per mi.
No, però està molt bé perquè al final és una mica el sem les veles, no? I endavant, no? I de fet podria ser també una obertura, eh? Podria ser l'obertura, no? I de fet el que fa és, crec que, recollir tot el que passa. A veure, passen coses, eh? A l'obra passen
passen coses.
Hi ha coses així que van passant, que hi ha un moment allò de... Sí, però...
Hi ha girs de guió divertits, esbojarrats, els personatges són estripats, són còmics, però perquè això també veu una mica del Keiko i la seva personalitat i s'ha vist traslladat al text, però amb la part més bona del que ho estic... Vull dir que, si no, no és una persona gens avorrida en aquest sentit.
No, pas.
És fantàstic.
Ara et convidaré a sopar.
No, perquè és veritat que els assajos són molt divertits. I aquesta creativitat de geni que té, doncs és fantàstic veure-la traslladada a tots els nivells.
La que és un geni és la Jessica Martín, que més fa d'Alexandra McBrain, que no sé com ho ha fet per desdoblar-se quànticament i poder fer els assajos, perquè realment la qui ha dirigit això ha sigut ella. Jo he fet el que he pogut, buenamente, però ella és la que ha posat tota l'energia i tot. I a part, a sobre... ha fet d'actriu, que això és difícil d'estar fent d'actriu i a la vegada estar fora i a dintre, i avui, això ho volia dir perquè sense ella, ho dic així clarament, impossible, perquè jo estic acostumat a dirigir una, dues, tres persones, quatre màxim, no? I clar, això són 50 persones, yeah. I gestionar això, si no tens algú que està acostumat i ella com ha viscut això forever, pues ho ha fet increïble i sense la seva ajuda inestimable, això ja et dic jo que, vamos, ja estaria bajo tierra jo.
Ja que parlem així una mica de perfils més individuals, us volia preguntar, tant Joan com David, comencem pel Joan, tu fas de Henry Pringle.
Henry Pringle.
Quina importància té el teu personatge i com una mica l'has creat?
Doncs el meu personatge és part de la companyia científica que té la missió d'ajudar l'Alexandra a recuperar la memòria col·lectiva, no? I individual també en alguns moments, perquè en aquest llarg viatge passen moltes coses i també té un problema de reconeixement de la seva pròpia identitat, que això també és molt divertit de fer i alhora un repte. I sí, és el capità d'un vaixell que és llogat, diguéssim, per qui sigui, i en aquest cas és per la Rigoberta Guanciale, i ell també té una companya de viatge que és la Grumet Sargantana, que també ja formem un trio clown, diguéssim, que tenim molt joc, no? Hi ha com tots els tres referents de clown, diguéssim, el més seriot, que seria la Rigoberta, i els altres dos, que són els més estripats o els més divertits, en aquest sentit.
I tu, David, que fas de xucrut?
De xucrut, correcte.
Bueno, què tal,
jo sóc bé, molt bé. Tot un repte, també, perquè, bueno, és un dels personatges dolents de l'obra, això ho podem avançar, és un dels dolentots de l'obra. Clar, per mi va suposar un repte, perquè justament ara vinc de fer un altre dolent. I, clar, tampoc no volien que tothom pensés, ah, però és el mateix dolent que sortia a la dit. No, llavors dic, anem a donar-ho, anem a jugar d'una altra manera. I jo crec que ho he trobat. Crec que és un dolent que, tot i ser el dolent de l'obra, perquè aquest és molt dolent, té la seva part còmica, la seva part graciosa. Jo crec que el públic pot empatitzar amb ell, no? Clar. Tot i ser l'aigua fiesta una miqueta de tot plegat, és com, bueno, però ens ha fet gràcia, no? El tio, al final...
Sí, és bona gent.
Sí, és bona gent, no? En el fons, molt remot del seu cor, té alguna part bona.
Veiem que hi ha diferents personatges amb cognom de menjar, no sé si això és una broma interna, té algun tipus de...
Això pregunta-li
al director.
Well,
guionista. El director.
M'agrada molt buscar noms una mica que tinguin... Bueno, que ens facin gràcia una mica ja només de dir-lo, no? De Henry Pringle, no? La sargantana, que bueno, també diu molt del seu perfil,
sí,
i del personatge
cuscús,
que
també.
És. Llavors ell que porta ja és el xucrut, el gamerús i el cuscús, la Rigoberta Guanciale, és veritat. Realment, el Smoke i després l'Alexandra McBrain potser són els més seriots, no? I tot això també té un sentit i un perquè, no? Però sempre, en general, amb totes les obres que he escrit, sempre m'agrada buscar noms, ja que el nom mateix ja tingui certa gràcia o ja digui alguna cosa del personatge, que això tampoc és una cosa meva, això ho veus molt a Disney, a Pixar, a DreamWorks, no? Es treballa molt així també, no? Sí, treballen els noms que siguin curiosos i que també ja per la gent digui, ostres, no? Quina gràcia que...
Bueno, jo recordo quan ens van fer el càsting, bueno, que primer havien d'omplir una fitxa fa temps, ens van preguntar, no? Quin personatge t'agradaria ser? Clar, ningú sabia de què anava l'Alexandre la Pirata. I jo recordo...
No estava escrita, de fet, la vam escriure després del càsting.
Imagina't.
Que lo sepa tot el món.
I jo recordo de, clar, pues, dir, ai, pues jo què sé, pues el cuscús, tal, no sé, perquè em feia molta gràcia aquests noms. Llavors dic, pues mira, no? Si has de triar un, tiro cap aquest, que és com més catxundot, potser.
Clar, tu ets una col, com és, trinxada,
sí,
no?
Sí,
xucrut,
sí,
una
sí.
Col trinxada.
En realitat és fermentada.
Sí, sí, sí.
És una col fermentada, l'home. Per això
soc tan guapo, a partir d'ara et diré col fermentada.
Clar, per això estic tan, surto tan agraït en aquesta obra.
I de fet, clar, és que ells venen d'una obra del 2008 que vaig fer, que es deia Pirats, amb la gent que viu al teatre de Barcelona, i alguns personatges venen d'allà, i algunes cançons, no cançons, però alguns trosset, alguna coseta ve d'allà, perquè és com un homenatge que faig a aquella obra, no? I venen, ells tres són els germans Cochon, que vol dir porc en francès, i venen d'aquí aquests noms també, igual que el teu també.
Sí, sí, de les patates.
Ja per acabar un parell de preguntes.
Ja està, però això que vam d'arribar, bueno, que m'ha costat aparcar, també estic preguntant. Media hora más de programa, por favor, director! També l'ataúd este que tenéis aquí. Perdona, segueix, Bernat.
No, us volia preguntar que normalment les obres de la faràndula acostumen a tenir uns vestuaris impressionants, que amb les fotos de promoció ja hem vist que així serà, i l'escenografia també. No sé si ens podeu avançar alguna cosa en aquest sentit,
o
voleu desvetllar el dia que la gent vingui.
Bueno, l'entitat sempre treballem amb contracorrent a nivell de producció tècnica, que això també ens garanteix uns resultats i uns processos tècnics, doncs, amb uns estàndards de qualitat molt bons, i a més a nivell creatiu s'ha fet l'encàrrec de l'escenografia a la Mariona Ubia. I això, doncs, ens va venir a explicar la maqueta, ell està estudiant això, vull dir que diguéssim, és especialista en el sector i a més té bastanta experiència, està també treballant en altres projectes del Liceu, vull dir que és una persona que coneix l'espai i que el defensa molt bé i sap quines eines hi ha, i llavors això també és una garantia d'èxit, no?, en aquest sentit.
Sí, i a part jo crec que a la gent li agradarà i li sorprendrà l'escenografia de l'Alexandre, no? La gent que potser està acostumada a venir a la faràndula, que ha estat un toc diferent, ja.
Sí, és minimalista, potser, no?
Agafa un altre aire. Sí.
Bueno, perquè a més també coneix molt la història i es veu quan de cop et presenten, no, és que això serà una fly case, no? I dius, ostres, una caixa aquí de cop, una caixa... No, perquè clar, és el teatre dins del teatre, que això també ho anireu veient a la història.
Sí, és veritat. Sí.
I llavors es veuen totes les costelles de la faràndula, bueno, això quan vingueu ja ho veureu.
Serà, sí, la gent es sorprendrà.
Però és interessant.
Si és que no volem explicar...
No.
Doncs ja per acabar, amb una frase, si pot ser, perquè anem una mica ja justos de temps. Per què la gent hauria de venir?
Ostres, va, tu.
Joan, pots contestar, sisplau?
Fantàstic, doncs gràcies per venir.
No, la gent ha de venir a veure l'Alexandre la Pirata per navegar amb nosaltres en aquesta història de somnis, de moments durs, de moments de plantejar-se qui som i què hem vingut a fer, i de passar-s'ho bé, cantar amb nosaltres, i això, sobretot.
I potser tornar una miqueta al que hem començat amb l'entrevista, no? I apostar per títols nous, que la gent no conegui. Que a vegades la gent li fa por anar al teatre perquè,
sí,
ai, però això no sé de què va. ei, arrisca, vine, clar, a veure-ho.
Millor, millor. Deixa't sorprendre.
Exacte. Tu vas a veure la Caputxeta Vermella, no? Tots ja sabem què passa. Pot haver-hi canvis i girs i demés, però tothom ja més o menys sabem per on va. Aquí no, jo crec que aquesta és la gràcia d'aquesta obra, que ningú sap què es trobarà.
Arribar i deixar-te sorprendre. Jo diria això. Arriba i deixar-te sorprendre amb una cosa completament nova i que està plena d'això, de girs, no? De plot points, i que, bueno, jo penso que pot ser divertit.
Doncs, Queco, Joan, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant aquesta estona i moltíssima merda per l'estrena.
Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
A l'Espai Agora de Sabadell es representa l'espectacle Fum, 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 un cabaret satíric polític del qual tampoc no en sabem moltes coses. La meva feina és la de buscar informació per tal de poder-vos portar una entrevista en condicions. Ara bé, la feina es complica amb obres com aquesta on coneixem només el que la companyia Alter Ego vol que sapiguem. Des de fa un parell de mesos, el seu Instagram s'ha omplert de missatges relacionats amb la política, frases cèlebres i processos dels assajos. Fa només 3 setmanes que vam conèixer el cartell, en el qual surt l'actor Chaho Gurina, en gran, controlant la resta de l'elenc com si fossin els seus titelles. A sota, en lletres blanques, hi apareix el títol de l'obra, Fum, 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 amb un subtítol, Cabaret Satíric Polític. Tenim amb nosaltres l'autor Alexis Vietti. Bon vespre.
Bon vespre.
L'actor Chaho Gurina, bon vespre.
Hola, bona nit.
I Enric López, el director, bon vespre.
Bon vespre. El codirector, perquè això és un procés conjunt.
Codirector Enric López. Digues.
I coautor també.
Sí. Tot és conjunt.
La primera pregunta, crec que no pot ser una altra, i a veure qui me la pot respondre. Què és Fum, Fum, Fum?
Doncs, mira, podríem dir que és una obra de gent que està al poder i que utilitza estratègies poc ètiques per seguir mantenint-se en el poder. I a vegades utilitza allò que s'anomena cortines de fum per tal de desviar l'atenció i tapar els problemes reals, enfocant l'atenció de l'opinió pública cap a una altra direcció, no? Vindria a ser això. I hem volgut il·lustrar com creiem que es creen aquestes cortines de fum amb personatges ficticis i a vegades inspirats una miqueta
en algun personatge real. Pot ser? No es pot avançar?
Temes i personatges de...
Bueno, qualsevol semblant serà pura coincidència, haurem de dir, no?
Exacte.
Alguna cosa a afegir, Enric?
Sí, també n'és de la voluntat de desxifrar el mecanisme que existeix al llarg del temps de la història del teatre en la forma de denunciar l'estafa i utilitzar-la com a argument per fer obres de teatre. Llavors, l'Alexis és una persona que té molt clara la evolució dels arguments dins del món del teatre, i parlant amb ell va sorgir aquesta idea de dir, ostres, que portar en escena el mecanisme de l'estafa com s'ha fet al llarg del temps, des d'Aristòfanes fins a Plauta passant, doncs és bonic que el públic vegi quins són aquests mecanismes i si a dia d'avui es fan servir o no es fan servir també. Per tant, portem una mica l'experiència i el passat i li donem aquesta versió actual. Per això el Chaho ha dit això de qualsevol coincidència és una coincidència que no ho és.
Ja està.
De quan estem parlant que sorgeix la idea, que es tenen aquestes converses primeres per portar, per començar a crear aquest text, i com ha estat després el procés fins a arribar ara, que queda una setmana per l'estrena?
Va ser una trobada aquest estiu,
sí,
que vam quedar tu i jo. Vam estar parlant, vam parlar d'un aconteixement que s'havia viscut aquí a Espanya els darrers anys i que potser feia falta crear un relat no oficial o una mica diferent.
Sí, jugar-hi. Sí, sí. I ens vam posar, perquè amb l'Alexis doncs ens va molt això i comencem a jugar molt i la ment se'ns escapa. I després vam aprofundir una mica més i també li vaig dir, hosti, jo conec un actor que es diu Chaho que ens podia informar d'una sèrie de coses molt xules i podien ser material també documental. Perquè en el fons, tot el que surt al fum, fum, fum és extret gairebé 100% de documents, de diaris, de reportatges, de vídeos d'Instagram o de vídeos de... Vull dir que no. Jo crec que el guió està fet una miqueta al 70% agafat de la realitat.
Sí, té aquest caràcter d'obra de teatre documental, també.
Enfocada... A veure què diu el Xavo.
No, que té una sèrie de bases, no? És a dir, podràs dir allà i dir, hòstia, què diu aquest? Quina animalada acaba de dir, no? Però, escolti, parla amb l'Alexis que et donarà un
dia i hora, no?
Sí, dia i hora, i et posarà una connexió que dirà que també és escoltar això i escoltar aquesta entrevista d'aquest polític o aquesta política, etc. No? I una mica és això, no? Realment a vegades dius, hòstia, està estereotipat. No està estereotipat. És que et dones compte que dius, hòstia, com ens han enganyat, no? Amb moltes coses.
A tu, Xajo, quan et proposen entrar en el projecte i què en penses quan t'ho proposen?
Bé, doncs just estava començant a escriure i sobretot per una història que havíem de parlar, que millor que no concretem aquí perquè si no fotrem ja una mica jo fum, 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 una mica també jo sí que ho dic, fum, sí. Fum, fum són tres històries, tres històries, que il·lustrarem doncs d'una forma, ja ho veureu.
Això es poden dir els títols de les tres històries i que
exacte.
La primera és
Bomba de fum, no?
Això, la segona.
La segona és Cortina de fum i l'altra és
Onades de fum.
Onades de fum.
Onades de fum. Ja, bueno, qui tingui imaginació i escolti, doncs que ja s'ho pugui anar imaginant.
Quin format té exactament l'obra? Perquè hi ha això de cabaret, he vist en certes imatges que sembla que hi haurà música, ara em dieu també que té trossos de... propers al teatre documental. Què es trobarà la gent quan vingui a veure-us?
És un registre...
Perquè, perdona, que sí. Això sembla el súmum de la hibridació, ja, aquest espectacle.
Sí, home, hi ha música, hi ha comèdia, és una comèdia,
és teatre de cabaret.
Teatre de cabaret. I el públic és un personatge més, sí. És a dir, comptem que el públic també estarà amb nosaltres i no, que no estaran còmodes, diguéssim, sinó que estaran satisfets o insatisfets. Però vull dir que des d'aquest punt de vista sí que hi ha una mica de tot. I la part, per exemple, totes les opcions físiques, que tot el registre físic que hi és, doncs també ha estat producte d'un procés doncs, d'intercanvi d'idees de tot l'equip, que són la Núria Uller, el Bernat Borràs, la Pepi Mollà, i el Santi Fenoll s'ha incorporat perquè la Mili Tost, la música, al principi hem tingut un petit problema perquè ell ara està de baixa, diguéssim, i hem hagut de fer un requiebro, però vull dir que és una mescla de cabaret, de coses, de música i de comèdia. Cabaret de... satíric polític.
No, i que el públic ha d'estar tranquil, que no és un cabaret d'aquells amb què et posis amb el públic ni molt.
No, ja, tens raó, no, això. No, no,
això és important, perquè a vegades el teatre cabaret alemany o qualsevol cosa d'aquestes pot ser agressiu i no és el cas.
No.
Aquesta, pel que sembla, és un nou exemple d'obra de teatre que serveix una mica com a mirall de la societat i com a altaveu de crítica. Segueix sent el teatre en aquesta època amb noves generacions tan important com ho era per tal d'això, una mica fer pessigolles al poder?
Bona pregunta, Què penseu? Déu-n'hi-do, Això és una bomba de fondo.
Sí, una altra bomba.
Però aquesta és real.
Sí. Voleu fer bomba de fum? I
no, jo...
Home, ho hauria de ser, no?, el teatre. Hauria de ser... Hauria de permetre, no sé, hauria de ser un mitjà per senyalar coses, no? Que no funcionen o que... No sé.
Hi ha qui ho treballa i ho fa molt. Jo crec que sí que hi ha un sector de públic i jove que està molt compromès i que li fot molta canya. Però sí que s'ha de lluitar més que abans. És com llegir, hi ha gent que, ostres, llegir costa molt. Doncs si llegir costa molt, imagina't una hora i mitja d'atenció posada en alguna cosa, no? Ha de ser molt estimulant, sí, perquè si no se te'n va la flapa, no? I la gent jove. Però tu com penses? No sé.
No, jo sempre penso, sobretot en aquesta obra, és aquesta capacitat del teatre que té d'enfotre'ns entre nosaltres mateixos, no? I amb... I és allò que dius, m'estan retratant, m'estic veient aquí dins i em fot un fart de riure, no? Això jo crec que és una cosa, sobretot, molt, molt del nostre país. I quan dic del nostre país, en aquest cas parlo del país de Catalunya, eh?
Totalment.
Que tenim aquesta capacitat, no? Perquè a vegades, quan tu veus inclús els programes còmics que fan a tele, aquests, doncs, Polònies, coses d'aquestes, sí, que ens n'enfotem de nosaltres, sí, mateixos, això ho poses a fora d'aquí, no? No, bueno, funciona. Ja ho veiem, no? Traiem la Rocío aquí i passa, sí, sí, el que sí, passa, sí, sí, no? Vull dir que dius... Bueno, aquesta capacitat d'humor que tenim i d'entendre les coses així i d'acceptar-ho, no? Sí. Amb gràcia.
Sí,
amb gràcia.
Sí, tens raó, i no funciona, és a uns com... I... No. Però aquí hi ha una gran capacitat, de vegades és negativa i tot, d'autocrítica, no? Perquè de vegades ets tan autocrític que al final no hi ha manera de deixar-te anar.
No foto res.
Sí, sí, dius, hòstia puta, tio.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, des d'aquest punt de vista de la comèdia, sí que funciona.
Heu comentat el Polònia, l'Està passant, oi, que es diu el programa,
sí, exacte,
de les tardes. En teatre tenim la Calòrica, que també fa,
exacte,
feina de
satira
política. No sé si vosaltres heu agafat algun tipus de referent, heu volgut marcar el vostre propi camí, o quin tret voleu diferencial, ja que n'hi ha tanta, voleu donar a la vostra sàtira política?
Home, hem agafat una estructura argumental que veiem que està a Plauta, que està en una obra de teatre que va escriure Maquiavel, i que està present en moltes obres de llarg de la història, on hi ha un patró, hi ha una estructura argumental molt marcada, on tens un acte 1, on passen unes coses, un acte 2, on passen unes altres coses, acte 3, acte 4 i acte 5. I llavors hem adaptat la idea que teníem, aquesta estructura argumental, i no sé, això ha estat un referent... Sí. Bastant clar. Estem parlant de, bueno, d'autors històrics i tal, sí, però sí, sí, que t'ajuden. Tenen unes estructures que et permeten desenvolupar un discurs. No?
Que hi ha públic que estigui prou tranquil i descansat perquè va veient com es va repetint el mateix esquema. Llavors, clar, des d'aquest punt de vista pot veure quin és el mecanisme que fa funcionar la història. No? Polònia, per a deies Polònia. Sí, i tant, perquè és que són molt grans. Però no anem a imitar. Ells fan una paròdia a partir de la imitació. Nosaltres fem una recreació d'una situació, no?
Però, exacte. No anem a imitar cap personatge que surt en cap moment.
Ni físicament,
no juguem
ni
aquest joc,
sí, el to de veu, ni...
No tenim. La pròpia paraula ja ho porta.
Sí, i que el públic triï, la veritat, que triï, que vegi el mecanisme on és. I hi ha una dimensió una mica catàrtica en tot això que també funciona i recuperar, com tu molt bé deies, no? Aquesta dimensió catàrtica del teatre crec que sí que és necessari. El teatre només com un retrat d'una natura morta, doncs a ningú li agrada, no?
Sí, sí, clar, perquè imagino, que voleu que la gent s'ho passi bé, però que quan surti digui ostres, i que se'n vagi pensant a casa. Imagino que és un dels objectius.
Sí,
sí, sí, sí, totalment, totalment.
Sí,
sí.
Oferir una lectura diferent de certs aconteixements i, no?
Sí, 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 sí. És que és... A veure si aquí aconseguim aquest punt, no?
Sí, sí, sí. Doncs ja per acabar, com convenceríeu a la gent perquè us vingui a veure a Fum, Fum, Fum a l'Espai Àgora? Què, qui em rompo el respondre? Enric? Tu t'estan assenyalant?
M'estan assenyalant.
Sí, Enric, sí.
Home, jo diria que us convidem a venir a veure Fum, 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 perquè té la virtut de fer-nos pensar a la vegada que ens fa riure i somriure, no? I participar. I no quedar-se indiferent davant d'un temps que passes amb els altres i acaba sent una experiència. Si volen viure una experiència de la que puguin parlar, que vinguin a veure Fum, Fum, Fum.
Doncs Alexis, Xajo, Enric, moltíssimes gràcies, molta merda i endavant amb el projecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Thank you. Aquest cap de setmana, la Bàscula presenta la seva nova proposta, Testimoni de càrrec. Aquesta obra d'Agatha Christie parla de la història de Leonard Ball, un home jove i atractiu que és acusat de l'assassinat de la senyora French, una dona adinerada amb qui mantenia una relació amistosa. El presumpte mòbil del crim sembla ser la possibilitat d'heretar els béns de la difunta. Tot i que les proves en contra seves són demolidores, Sir Wilfred Roberts, un prestigiós advocat criminalista londinenc, es fa càrrec de la seva defensa. Avui ens acompanya en el programa per parlar-ne la Laia Ruiz. Bon vespre.
Hola.
El Carles Tricuera, bon vespre.
Bon vespre.
I el Francesc Rocamora, bon vespre.
Bon vespre.
Primer de tot, com ho porteu? Nerviosos, nervioses?
Sí, molt, molt nerviosos. Sí? Jo sobretot, sí. Ells ja saben que me pongo en blanco. Però, bueno, anem tirant, anem fent, està a punt, o gairebé a punt, falten els últims detallets, però penso que ben bé, no?
Sí, jo crec que, pel que es veuen els assajos, el que és el tema text el portem molt bé, tots plegats. En quant als nervis, o sigui, jo t'he de dir que no n'estic massa de nerviós perquè és un paper que ja havia fet amb una altra posta en escena que va fer el mateix Corruptatge ja fa anys. I no acostumo mai a posar-me nerviós, jo, almenys.
És una sort.
És una sort, és una sort.
Sí, jo aquest també, aquesta obra jo ja l'havia feta també, però una posterior, una obra encara abans d'ell. I jo feia el Leonard Ball. I la meva dona feia la Cristina Ball. I vam anar a concursos, en aquells temps que se'n anava a concursos. I de debò que és una obra que està molt bé, està molt bé. I quan em van proposar si volia fer, evidentment, de Leonard Ball ja no. I llavors ara faig un ajudant de l'advocat defensor.
I tu, Laia, tema nervis, com ho portes?
Doncs jo sí que estic nerviosa. Sí que els assajos, bueno, vaig a passar-m'ho bé i a gaudir amb els companys, i fins que no arriba el dia de l'estrena normalment vaig fent. Però sí que, bueno, quan arriba ja la recta final sí que ja comença a imposar, i ha arribat el dia de l'estrena i ja sí que, bueno, sempre hi ha els nervis aquests de sortir a escena i, bueno, i gaudir del paper.
És que la Laia no només col·labora amb la seva interpretació amb el seu paper, sinó que a més fa d'adjunta direcció,
bueno,
fa tasques de regidora.
L'ase dels cops. Sí.
Heu comentat que ja coneixeu el text, no sé si tu el coneixies, Laia.
Jo no.
No el coneixies.
No.
Què us ha portat a repetir-lo, a voler-lo repetir? I a tu, Laia, què t'ha motivat a entrar en aquest projecte?
Bueno, a mi va ser sortit el musical que vam representar al Teatre Sant Vicenç del So de la Música, juntament amb el director, l'Antoni García, va tenir, bueno, em va oferir sortir en aquesta obra, i, bueno, va ser motivació d'ell pròpia, de dir, bueno, tens disciplina, crec que pots ajustar-te a aquest paper. I, bueno, la veritat és que ha sigut un repte perquè és un personatge que surt...
No m'expliquis.
No faré spoiler, tranquil. Però ha sigut un repte perquè és un personatge que, bueno, que no s'assembla gens a com sóc jo a la realitat. Per tant, ha sigut un repte. I estic contenta perquè sembla que ha anat agafant forma mica en mica i he aconseguit ser una altra persona.
I a vosaltres què us ha motivat a tornar-vos i a posar?
El bombonet que és una obra que és preciosa. Jo la vaig llegir per primera vegada, que ara parlem amb el Carles, són obres curtes de l'Agatha Christie, historietes curtes. Llavors sí que em va fer una obra ja sencera, però aquesta em sembla que són 20 pàgines la primera història que va fer. Però llavors a la que veus aquesta obra, com va passant tot el que passa i al final...
Els girs de guió que té, sí.
Sí, sí, bueno, és típicament Agatha Christie amb el final sorpresa de totes les coses de l'Agatha Christie, sí. O sigui que no se la perdi ningú.
Tot i que a més és bastant, per això és una obra bastant atípica de l'Agatha Christie, sí. Perquè totes les històries de l'Agatha Christie acostumen a passar en ambients, doncs, molt aristocràtics, sí. De gent molt rica. Aquí no, aquí és un gent plana, gent planera, llevat de la pobra víctima, la senyora French, que és la pobra assassinada. A més són personatges normals. No és com una mort en el Nil amb l'inspector Poirot o els casos de Miss Marple, no? Que no...
Sí, són més planers, són gent de carrer, més normal. I l'obra està molt bé.
Sí, és una intriga judicial, com podria ser, per exemple, els 10 negrets, o...
El de l'assassinat, no?
Sí.
L'assassinat de Rogelio Ack, però aquest, de la Sabatera, sí.
Que és l'obra més exitosa d'ella, segons sembla, no? I no la més representada, que és la ratera, la més representada.
Exacte.
Aquesta es va fer des de l'any...
La Ratera es va estrenar el 1957 i es va representar ininterromptament fins al 2020, que es va interrompre per la pandèmia.
Sí, 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 era una visita típica. De...
també l'han fet vosaltres, eh? També l'han fet, la Ratera.
Aquesta és una obra també molt representada, com la gran majoria de les d'Agatha Christie, i s'han fet adaptacions per pel·lícules, per sèries, per tot. No sé si vosaltres heu agafat algun tipus de referent, heu volgut mirar què s'ha fet, o l'heu volgut crear una mica, entre cometes, des de zero, per fer-la una mica vostra.
Jo et puc dir que s'ha agafat tot el referent de la pel·lícula estrenada el 1953 a Londres. Bueno, als Estats Units, oi?
Sí, bueno, la pel·lícula és americana, sí.
Tots els referents venen d'allà.
I pels vostres personatges, també?
També, també, sí, sí.
Sí, perquè jo he vist una versió que s'ha fet ara, no fa 4 o 5 anys o menys, i no tenia res a veure amb aquesta, no, a mi no m'agrada. I aquesta sí, perquè l'enganxa, és això que et dic, és un bombonet i vas entrant i vas entrant, i llavors aquest final sorpresa que té, que i dius, et deixes sentadet a la cadira.
Sí, et deixa en continuïtat, no? A partir del final pots escriure 3 històries més.
Sí.
No, que jo també havia vist que havien fet també una adaptació en sèrie, en format sèrie,
sèrie no
actual, i també és completament diferent, li donen un gir molt diferent. Però pel que ve ser formació de personatges, sobretot pels nous, ha sigut basat en l'original.
Sí, i més a més el personatge que fa el Carles, que el feia al cinema, el feia el Charles Laughton, i aquell personatge, bueno, és l'hòstia, l'actor. Ja ho veureu.
És complex,
I esclar, són personatges molt... El Leonard Ball, que era el
Tyrone Power.
I la
Marlene Dietrich.
La Marlene Dietrich, que feia l'alemana. Són actors, és clar, característics, i aquestes pel·lícules s'han de veure amb ells.
Mira, precisament us volia treure el tema que hi ha una mica de debat en general sobre si aquestes obres clàssiques, per dir... Sí, podríem ja considerar que considerar ja un clàssic. Si les s'han d'adaptar, si s'han de reformular, si han de canviar-se parts del text per potser guanyar vigència en el llenguatge, què en penseu vosaltres de si s'han d'adaptar o no?
Jo, per mi, no.
Jo ja t'he dit, jo aquesta no m'ha agradat, la versió nova.
Sí, és com que perden més els detalls.
D'acord.
Sí, perquè divaga una mica.
I a més, vigència en el llenguatge, perquè, a veure, si als anys 50 es parlava d'aquella manera, perquè hem de fer parlar un senyor als anys 50 com es parla ara?
Exacte.
Sí, si nosaltres seguim la pel·lícula, més o menys el guió que posa la pel·lícula. Evidentment, amb l'adaptació al català, però amb el llenguatge típic de llavors, i dient les coses...
I amb les formes i amb el vestuari, tot i que, bé, hi han elements que potser no són propis típics d'aquella època, no? Com, per exemple, els policies que hi surten, que són... Aquí fem sortir senyores policies, i no era molt habitual en el Londres.
No massa. Les noies feien labors més de taula.
Mira, precisament també sobre això us volia preguntar, això veig que és una mica toc personal de la vostra proposta. No sé si n'hi ha més de tocs personals que ligueu a volgut afegir al text.
No, crec que en el text no hi ha res personal, no?
No, s'ha seguit fidel a la versió que ja teníem.
Sí, els noms i tot. Sí. A veure, hauria sigut més fàcil canviar els noms i posar-nos, com ens diem, no? El senyor Antonio, el senyor Pepito.
Sí.
No, cony, si els personatges es diuen Leonard, no és Leonard.
Sí, fins i tot el Sir Leo.
Sir Wilfred Roberts.
Sir. No li diem Sir, que al principi tots assajàvem Sir, nosaltres deien Sir.
Ja, perquè l'únic que és Sir, que té el títol de Sir, és el Wilfred.
Sí, però vull dir que seguim la història aquesta, Sir Wilfred, i seguia el tipus de llavors. Les perruques que portaven els jutges llavors.
Sí, encara porten els advocats anglesos, i els jutges encara van amb aquelles perruques.
I els jutges, quan determinen la llei, o sigui, quan dicten sentència, es posen un mocador blanc. Vull dir que aquí no fem això. No.
És una obra de text que parla sobre temes judicials, que imagino que en algun moment, jo us he de dir que no coneixia el text, no l'he llegit, imagino que en algun moment pot arribar a ser una mica densa. Creieu que el fet de que sigui en un espai com el de la bàscula, proper, una mica més distès al públic, pot ajudar aquesta combinació?
Jo crec que sí. perquè sobretot en el segon acte, que és quan hi ha el judici, és on apareixen els testimonis, que és, són, hi ha escenes molt divertides quan testifica la Janet McKenzie. Bueno, no, està molt bé, sí. És molt proper i a més és clar, s'ha de fer molt bé. Uh-huh. Tenim aquest compromís, no? Fer-ho bé perquè el públic ens veu de molt a prop i...
És que, a més, a la bàscula...
Serà el públic i ens jutjarà nosaltres.
A la bàscula el públic el sents.
Sí,
el aquí.
Sí, tant i tant.
És el mateix que passava el sol, que el tenies al costat.
Sí.
Allà el sents i si hi ha algú que fa un comentari del costat, dius, calla, sisplau.
Sí, sí, sí. Has d'estar superconcentrat sí. perquè és molt fàcil
despistar-te. No, però això, aquest ambient, sí, aquest ambient s'ha creat, sí.
Uh-huh. Ja per acabar, un dels dies teniu entrades exaurides, però imagino que per vosaltres, que ho siguin tots, amb entrades exaurides. Totes les relacions.
Tant de bo. Val a dir que altres dies ja està gairebé molt ple, vull dir que no trigarem massa en...
a anunciar noves dates exaurides. Sí. Doncs, moltíssimes gràcies per venir i molta merda per la representació.
Gràcies. Moltes gràcies. I esteu convidats, ja ho sabeu.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I per acabar el programa tenim, com sempre, a l'Elvira Franc. Elvira, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs?
Bé,
sí?
Bé. Anem per feina?
Anem per feina.
Anem per feina, que diu que està arriba a ploure.
Hem tingut moltes entrevistes
doncs,
i ens queda poca estona. Anem. Avui ens parlaràs de tres obres.
Sí.
Doncs endavant, quina és la primera?
La primera, Malparida.
Uh-huh.
Un text de Laura Benassi a la sala Bada Badoc, aquesta sala petitona que tens els actors a tocar. Eh?
Uh-huh.
És interessant. Aquesta obra de teatre parla sobre les pràctiques i conductes dels guns professionals a l'atenció de la dona durant el part i el postpart. Una pràctica que pot arribar a ser una discriminació i violació dels drets humans, perquè s'amaga informació a la pacient i actua sense cap consentiment a la persona afectada, no, no li preguntant res, eh? Aquest és el cas que pateix Isabel, la protagonista de la funció, interpretada per Carla Torres, que sent un distanciament vers el seu fill de 6 mesos. Això també provoca un malestar a la seva parella, l'Amador, representat per Martí Costa. Ell és qui s'ha de cuidar del nadó, ja que l'Isabel sempre busca excuses per no estar amb el nen. L'Isabel té una amiga, la Blanca, interpretada per Liz Moreno, que està a punt de donar llum. Aquesta li demana si la vol acompanyar durant l'embràs i ajudar-la en el prat, amb el part natural que ella vol tenir el fill a casa seva sola. Aquesta experiència fa reflexionar a l'Isabel i se n'adona de com va patir durant el seu part, de com els metges van tirar pel dret fent-li una cesària, segurament innecessària, de com i de com la van separar del seu fill amb l'excusa de rentar-lo i fer-li proves. Tot això li va provocar el refús contra el nadó, ja que la noia es va sentir abandonada com si el nen no formés part de la seva vida. Durant la representació s'alternen moments còmics on les dues actrius i l'actor fan diversos papers, moltes vegades trencant les escenes i el fil de l'argument. I ridiculitzant una mica els metges i les infermeres. L'escenografia és senzilla. Consta d'una taula, 4 cadires, que ells mateixos, els actors, van traslladant entre les curtes escenes que es van representant. També la il·luminació és mínima, un fluorescent, uns focus i a vegades que van directament a cada personatge. Una oferta teatral que es va estrenar fa un temps parlada en castellà i que ara la fan bilingüe. Un tema interessant, diria jo, que al meu entendre potser deixa molt mal parat l'assistència sanitària i ressalta i elogia els moments de donar llum en solitari, però bé, és un temps que convida a reflexionar. Així doncs, si voleu aprofundir en aquest tema, aneu al Teatre Bada Badoc, que estarà en cartell fins al dia 22 de maig.
Molt bé, la vam anar a veure junts, aquesta obra.
La vam anar a veure, la vam comentar.
Comentaves. Sí. Però la vam comentar una bona estona i és això que deies, que sí que potser hi ha alguns moments que és massa partidista, no? Per alguna,
doncs va semblar per que sí, oi, Bernat?
Sí, sí, sí. Seguim amb la següent, 12 Points al Teatre Gaudí.
Exacte. Però 12, mal escrit, eh?
Sí, T-U-E-L-F.
Exactament, sí. Un musical de cançons que s'ha cantat a l'Eurovisió des de l'any 1956 fins ara. Creat per la companyia Lo Tuyo y Lo Mío, dirigit per Karen Gutiérrez, amb la direcció musical de Didac Flores. Una barreja de cançons, algunes molt conegudes, en forma de popurri, amb uns arranjaments que vaig trobar molt ben encertats, ja que la mateixa cançó la van interpretant amb diferents ritmes i estils.
D'acord. Eh?
Cada cantant la canta diferent. Això dona una riquesa i un lliurament a cada intèrpret, afegint amb les dinàmiques coreografies i la coordinació de tots ells. fa, tot plegat, fa que el públic s'entusiasmi i segueixi les cançons picant de mans, inclús cantant a mitja veu o corejant qualsevol cançó. Molt divertit. Un espectacle amb veus en directe i música que el mateix director i cantant Didac Flores acompanya amb els seus teclats. I altres moments, que m'imagino que van ser intencionats, la música era gravada, perquè donava més sentit a l'argument surrealista que es basa a la funció. Van incluir l'anomenada intel·ligència artificial, que la van fer servir d'excusa per abocar aquells festivals que cada any seguien per televisió. I van posar una computadora grossa que, per recordar com eren aquells temps, a través d'aquesta computadora veiem unes projeccions a les parets de la sala dels valents i les valentes cantants que s'atreveixen i s'atrevien a anar a un festival de concurs musical. Però encara més, hem pogut viure i gaudir d'unes excel·lents interpretacions i unes veus fantàstiques. L'Esther Peyas, la Laura Daza, l'Àlex Sanz i el sabadellenc Xavi Duch, que com sempre, que ja l'hem vist altres vegades, actua amb aquest entusiasme, ballant i cantant excel·lentment. Durant dues hores, els intèrprets, sense cap argument, no paren de cantar i intercalar cançó rere cançó. Els quatre cantants es presenten com a robots i el pianista, el Didac Flores, que també canta meravellosament bé, representa el mestre que vol salvar una composició musical d'aquests robots. Però tots, és clar, són de carns i ossos i d'una vitalitat inimaginable. El vestuari gairebé durant tot l'espectacle és blanc i immaculat, ressaltant el maquillatge i unes ulleres 3D que va canviant de colors, fluorescents, fins que al final tots els intèrprets llueixen uns vestits espectaculars seguint la tradició del conegut Festival de la Cançó Europea, que sempre anaven molt ben vestits.
I tant.
Un espectacle ple pels que volen recordar aquestes cançons més conegudes, passar una molt i molt divertida estona i al mateix temps gaudir d'unes interpretacions que en molts moments, diria jo, superen les originals, també que ho fan. Jo diria que aquest musical es mereix més que aquests 12 punts mal escrits que hem dit al començament, perquè és molt divertit i es passaran molt bé. Si ho voleu veure, estarà fins al 21 de maig. També.
Fantàstic, fantàstic. I quina és l'última?
Doncs l'última, Mal de Corazón, de Victoria Spunbergel, a la sala Tallers del TNC, per la companyia La Solitària, formada per Julià Barceló, Pol López i Pau Vinyals, amb direcció de Noemí Rodríguez i Andrea Jiménez. Per començar diré que havia llegit l'obra, ja que estava inclosa l'activitat del Club de Lectura del TNC, que hi participo també, i sincerament, en llegir-la a mi no em va agradar.
D'acord.
I no la vaig entendre, o segurament no la vaig entendre. Per tant, la vaig anar a veure amb molta reticència i una mica intrigada per veure com representarien aquell text que a mi no em va inspirar res. Rotundament, vaig canviar d'opinió només en veure entrar, o més ben dit, veure entre el públic el Pau Vinyals, amb pantalons curts i una motxilla, buscant desesperadament a la seva enamorada, Na Maria. Després, netejant la barra de bar, que està situada al centre de l'escena, la Júlia Barceló està recitant una poesia de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Més tard, entra el Pol López, ulleres i posat intel·lectual, però amb l'aspecte d'haver begut bastant massa. El primer l'ha abandonat la seva enamorada per anar a fer el Camino de Santiago i trobar-se amb Déu. I ell està desesperat i la vol trobar. La cambrera està preparant un càsting per passar un musical que ha d'interpretar a Santa Teresa de Jesús. Un musical de Santa Teresa, ja agafa-t'ho. I el tercer és un professor que l'han fet fora de la feina i de la família també perquè perseguia a les seves alumnes. Un tema que també bastant candent, ara. Ja els tenim tots tres en escena. Tres brillants actuacions, cada una amb el seu personatge, desacomplexats i divertits, que es posen al públic a la butxaca. I a partir d'aquí, ells ja poden fer el que vulguin. Cantar, ballar, recitar, barallar-se, mullar-se, tot s'hi val. I tot ho fan d'una manera esbojarrada, però amb precisió. Fan humor estripat, però al mateix temps elegant. Se'n riuen de les religions, però sense ser irrespetuosos. Fan cantar i participar al públic, dominant sempre la situació. Tot està premeditat, A part de les engrescades actuacions, és un espectacle que de forces al·licients i recursos que sorprenen. Per exemple, l'espai sonor, amb una tempesta, el karaoke participatiu, vidres per terra i croquetes. Què més podem esperar d'aquest desconcertant proposta? Per part meva, hauria desitjat que hagués durat molta més estona. Per tant, si voleu quedar-vos amb aquesta sensació de que encara en voleu més, podeu tenir-la, aquesta sensació, fins al dia 21 de maig.
Molt bé. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sap greu que avui haguem d'anar
de pressa,
però és el que té la ràdio, que ens apreten per davant i per darrere.
Exacte.
Molt bé. Doncs, apa, Elvira, moltes gràcies.
Fins la setmana que ve. Vinent. Vinga, adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.sta i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Molt bona nit a tothom.
Amunt al Taló.